Bon dia. Ha començat el mes d'agost amb molta activitat als aeroports, que deixa xifres molt semblants a les de l'any passat, però amb la queixa dels restauradors, avui dels de Menorca, perquè asseguren que no tenen prou clients. Tot i que pugui parecer una paradoxa, aquesta és la situació que descriuen els empresaris. Ho atribueixen a la calor i a la contenció de la despesa. De fet, és al migdia, quan més taules buides hi ha. D'altra banda, i tot té a veure, als aeroports, com escoltarem, alguns turistes reconeixen que venen amb la intenció de gaudir del tot inclòs de l'hotel. En parlem tot d'una, abans però, com sempre, altres temes en titulars. En els darrers 5 anys, el nombre de motocicletes a les Balears ha augmentat un 26%. Laura Benrey, bon dia.
Bon dia. Amb 200.000 motocicletes, som la tercera província d'Espanya amb més vehicles d'aquest tipus. Els concessionaris apunten que es deu a la dificultat de circular i aparcar.
El principal accés a la Mola, a Mahó, no obrirà aquest estiu.
Les obres de la carretera, que acumulen 9 mesos de retard, s'allargaran encara 2 mesos més.
Torna la normalitat, o relativa normalitat, a Ceuta, mentre la Comissió Europea eleva 70.000 les persones que haurien entrat des del Marroc de manera irregular.
Val a dir que pràcticament totes han tornat al seu país d'origen per voluntat pròpia.
I avui, a l'Atlàntic de Mallorca Film Fest, l'actor mexicà Gael García Bernal rebrà el reconeixement del Master of Cinema.
També avui es prepara el desembarcament de l'equip de El Ser Querido, Rodrigo Sorogoyen, Javier Bardem, Victoria Luengo. Demà es projectarà en la sessió de clausura.
I en els esports, Toni Tenerife, bon dia.
Bon dia. El Real Mallorca treballa amb l'opció d'Adrián Lisso, mitja punta del Saragossa, que la passada temporada va jugar a Getafe com a cedit, per si no es fa el fitxatge del davanter mallorquí de l'Andorra, Josep Cerda. I pel que fa al món del vòlei, notícia molt curiosa la que protagonitza Alexis González, extècnic del Connecta Balear Manacor. Després de no poder fitxar per problemes burocràtics per a Montpellier, torna a Mallorca per entrenar al Club Vòlei Algaida de Primera Nacional Femenina.
Nova jornada amb avís per altes temperatures a Mallorca, on s'ha activat el nivell groc a l'interior de l'illa, amb la previsió d'assolir els 37 graus. També roman actiu l'alerta groga, que és l'IG0 del Pla Meteoval del Govern, i es recorda a la ciutadania la importància de seguir els consells de protecció per evitar cops de calor. Margarida Ribas, què tal? Bon dia.
Bon dia. Avui encetam el cap de setmana i també el mes d'agost amb una jornada de temps tranquil. La temperatura mínima nit passada ha pujat qualque grau a Mallorca i també a les Pitiuses, amb una majoria de nits tropicals i alguns registres de nit tòrrida, com per exemple el Port de Palma i també a l'estació de Cap de Pere. En canvi, la màxima avui baixarà lleugerament al sector nord de Mallorca i també de Menorca a causa d'un passadís de vent de nord. Aquest desplaçarà els valors màxims a punts de l'interior, que avui podran quedar entre els 35 i els 38 graus a Mallorca i per davall dels 35 tant a Menorca com també a les Pitiuses. Cap al capvespre tindrem el cel totalment estirat, domini de sol, presència de pols en suspensió, tot acompanyat d'un vent que girarà a component est i també al sud-est, i una situació marítima dominada pel marejol. Demà el vent bufarà de fluix a moderat, però ho farà de component sud, fet que permetrà que la temperatura màxima es recuperi al nord i, de fet, siguin aquests indrets on es registrin els valors més elevats, que es podrien enfilar entre els 34 i 36 graus a Menorca i a les Pitiuses i entre els 38 i puntualment 40 en el cas de Mallorca, amb un cel novament dominat pel sol amb alguns intervals de núvols prims. En definitiva, un cap de setmana més marcat per l'estabilitat anticiclònica.
Gràcies, Margalida. També s'ha d'extremar la precaució en zona forestal, perquè avui a Mallorca el risc d'incendi és extrem, també a Es Mercadal de Menorca. Això suposa que no es pot fer cap tipus de crema i a la resta de l'arxipèlag el risc és moderat. Són les 2:04. Lluís Menéndez, el control tècnic. Comencem.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Avui, 1 d'agost, són molts els que comencen les vacances. S'espera una gran activitat als aeroports, sobretot avui, el dia amb més vols programats d'aquesta operació sortida. Només aquest dissabte hi ha programats 1.897 trajectes entre els 3 aeròdroms. Francesc Mas, en directe des de l'aeroport de Palma, bon dia.
Bon dia. Molta de gent passa en aquests instants per Sant Joan. Tot i això, l'activitat es desenvolupa en normalitat, més enllà d'alguns retards que serien els habituals en un dia com el d'avui. Els turistes que arriben són en major part estrangers, tot i que també n'hi ha de nacionals. Alguns ens han explicat que és el que tenen pensat fer durant les vacances a Mallorca. Els escoltam.
We are just here with friends, have one house and we'll probably do different activities, like going to the beach.
Pues venimos de Sevilla y venimos a estar 15 días y estamos aquí porque mi hijo está trabajando aquí en la isla. Y bueno, pues iremos a visitar, por supuesto, Manacor, el tema de la perla, de la cueva también.
We go to Cala Rayada 5 days. Yeah, and then we fly back home. Very nice, yeah.
I'm from Sheffield, England. We're staying here for 7 days. We've hired a villa and we're staying there and we're meeting with some family that we haven't seen in a while.
Més enllà de les activitats previstes, alguns turistes coincideixen que volen aprofitar l'estada a l'hotel. També escoltam.
So I'm staying in Calabona and I'm from England. We're going to see, hopefully, lots of beaches whilst we're here. Probably just spend a lot of time in our hotel, to be honest. It's all inclusive, so
We come from Belgium and we stay for 1 week and we want to enjoy the hotel and we're going to visit a few things.
Explica que és anglesa i que veuran moltes platges de la zona a Calabona, tot i que passaran molt de temps a l'hotel, ja que ho tenen tot inclòs. L'altre turista diu que és belga, quedarà una setmana i també vol gaudir de l'hotel. La jornada coincideix amb una vaga parcial dels treballadors de terra de l'empresa Swiss Transfer. La vaga, convocada entre les 7 del dematí i les 12, i també des de les 7 de l'hora baixa i les 10 del vespre, ha tingut un seguiment baix i en aquest moment no s'han registrat incidències. Els mateixos treballadors estan convocats a una altra vaga dimarts que ve. I això és tot des de l'aeroport de Palma.
Gràcies, Francesca Mas. Per cert, el govern ha valorat positivament la proposta del Ministeri de Transports de modificar el nom oficial de l'aeroport de la capital, que passarà a dir-se de Palma-Mallorca. S'elimina així l'article de abans del nom de l'illa.
Amb tot, l'executiu de Marga Proens considera que aquest canvi ha d'anar acompanyat d'una transformació del model de governança dels aeroports illencs. Insisteix en la cogestió amb una participació real i efectiva del govern i consells insulars en la presa de decisions. Això permetria detalla impulsar les mesures de contenció i gestió sostenibles acordades en el marc del Pacte per la Sostenibilitat.
Tot i que la xifra d'arribada de turistes és molt semblant a la de l'any passat, la restauració menorquina afronta l'agost sense gaire eufòria. Els empresaris asseguren que la temporada és correcta, però esperaven uns millors resultats. Ara confien que la baixada de les temperatures i l'arribada d'un turisme més poder adquisitiu ajudin a remuntar unes setmanes marcades per uns migdies especialment fluixos. Ens ho conta Gemma Carrasco.
Plena temporada turística, però a l'hora de dinar moltes terrasses de Menorca estan buides.
Ahora no hace falta ni reservar ni nada, que tanto las terrazas que tienen sitio por todos lados.
Segons els restauradors, els serveis de migdia són molt més fluixos que altres estius i ho atribueixen especialment a la calor. Ho explica Toni Sansaloni, president de l'Associació de Cafeteries, Bars i Restaurants de Pime.
La gent que està a la costa o s'està refrescant a piscines o a la mà, digue-li el que vulguis, però no arriben en el poble perquè fa massa calor. Els vespres faguem feina com l'any passat, però els migdies pinxam.
Les altes temperatures se sumen a una tendència que el sector ja havia detectat l'any passat, la contenció de la despesa, amb unes vacances cada vegada més cares.
Así que ha subido los alojamientos, lo que son los coches de alquiler, los precios del avión.
Moltes famílies surten menys a dinar o a sopar i quan ho fan també controlen més el que gasten. José Bosch és president de l'Associació de Restauració de CAEB Menorca.
Hi ha molta contenció de gasto per part del client, en part normal, degut a la conjuntura, i això no es nota, vull dir, la gent es mira que gasten als restaurants.
Els empresaris insisteixen que la temporada no és dolenta, però tampoc excepcional. Ara totes les mirades estan posades en l'agost, però també en el setembre i octubre, amb l'esperança que la baixada de les temperatures i l'arribada d'un visitant amb més poder adquisitiu ajudin a millorar el balanç de la temporada.
Parlem ara d'un sector ben diferent. La restricció d'entrada de caravanes a Eivissa no ha afavorit els càmpings de l'illa. Així tot, com passa cada any, ja tenen penjat el cartell de complet fins a principis de setembre. Alberto Ferrer.
Els quatre càmpings de l'illa ofereixen unes 200 parcel·les, una campà en caravana o un vehicle camperitzat. Són unes 60 a Cala Nova, 70 més a Cala Bassa i unes altres 70 aproximadament al de Cala Martina. El quart s'ha reformat en glamping i ja no accepta vehicles i també s'han perdut el mig centenar de places del càmping Escanar, tancat a principis d'any per construir un hotel de 4 estrelles als seus terrenys. Des del sector comenten, fora de càmera, que el Mundial ha fet que enguany els clients arribessin més tard i que, contra el que es podria pensar, les restriccions a l'entrada de caravanes, junt amb la prohibició de l'acampada lliure a tota l'illa, no han fet pujar les reserves, sinó que han fet minvar la demanda. Ens expliquen que, sense una campanya informativa adequada, implicant les navilieres, els turistes de caravana tenen la sensació que a Eivissa estan perseguits. Així que enguany, salvant el període de més moviment de l'estiu, no és difícil trobar-hi lloc. Diuen que la limitació ha fet perdre el client que buscava càmping quan ja estava a l'illa, que era el que els omplia els dies disponibles entre les reserves més llargues i que ara s'exposa a una multa si baixa del barco sense reserva.
El debat sobre la massificació i la saturació de carreteres a les Balears també té conseqüències sobre el nostre model de mobilitat. Us donem una xifra. Entre el 2021 i el 2026, és a dir, en els darrers 5 anys, la xifra de motocicletes a les Balears ha augmentat un 26%, superant els 200.000 vehicles d'aquest tipus en circulació, això segons dades de la DGT. Per posar-ho en perspectiva, en el mateix període, la xifra de ciclomotors va caure un 16% i la de cotxes va augmentar un 4,5%. Ja som la tercera província d'Espanya on la importància de les motocicletes és més gran. Representen un 16% del total de vehicles, només superats per Barcelona i Girona.
La preocupació dels residents pel que respecta a les dificultats de circulació acaba repercutint en que els concessionaris notin aquest augment de la demanda de motociclistes. Expliquen Cecília Capó, gerenta de Casa Capó, i Alicia Salom, treballadora de Motosalom.
Cada vegada més la gent necessita un transport més àgil. Cada dia més la gent no es demana per poder circular tranquil·lament i sense agafar nerviades de poder aparcar, perquè també el tema del pàrquing a Palma és un problema bastant gran. I en les motos, pues sí, s'ha viscut aquest darrer temps. Cada vegada pues, hi ha un poquet més de volumen de ventes.
Des de marzo ja estàs notant l'augment del tràfic aquí en Mallorca y la gente ha pasado de sacarse el carnet para comprarse un coche a sacarse el carnet para comprarse una moto por comodidad, por el día a día. Hay un overbooking importante de coches de tráfico, coches de alquiler, la temporada, y al final se recurre a la moto para facilitar la vida.
I és que l'ús d'aquest vehicle pot suposar una reducció considerable del temps que la dedicam a la carretera, especialment durant els mesos d'estiu.
La gent a vegades per un camí que normalment fa un temps que a lo millor estàs 10 minuts i d'ara estàs pues, mitja hora o 40 minuts i la gent això ho agraeix, que l'agilitat que te dona una motocicleta no te la dona un cotxe.
I també canvia el perfil de persones que opten per la motocicleta.
Ya no es solo el motero típico que viene a buscar su moto por hobby, por pasión, porque le gusta, sino que mucha gente pasa de necesitar un vehículo que le dé comodidad en su día a día.
En contraposició a aquesta alça de motocicletes, la xifra de ciclomotors en circulació s'ha reduït els darrers 5 anys a les Balears. Amb tot, l'evolució del mercat de les dues rodes també està marcat per l'augment de la competitivitat amb l'entrada de noves marques d'origen xinès.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Dues i 14 minuts, el principal accés a la Mola a Maó no obrirà aquest estiu. Les obres de la carretera, que acumulen 9 mesos de retard, havien d'acabar aquest divendres, però està previst que s'allarguin 2 mesos més. El principal motiu és la calor. Cristina Tomàs.
La carretera que connecta la Colàrsega del port de Maó amb la Mola continuarà tancada com a mínim fins a principis d'octubre. El Consell ha aprovat una tercera pròrroga d'aquestes feines i el calendari, que ja acumula 9 mesos de retras, torna a ajornar-se. Per tant, tothom qui vulgui accedir a Sa Mesquida, Esmortar o la Mola ho hauran de fer pel desviament del cos nou durant els pròxims mesos. Segons l'autoritat portuària, un dels principals motius és la calor. Asseguren que les feines s'han vist condicionades pel menor rendiment provocat per les altes temperatures registrades aquest estiu i també per l'afectació de diversos serveis durant l'execució de l'obra. Recordem que les feines van començar al maig del 2025 i que s'havien d'executar en 8 mesos, però com a mínim s'allargaran un any i mig. Una reforma de gairebé 3 milions d'euros que servirà per ampliar aquest primer tram de la M3 i millorar-ne la seguretat.
Port Med, la nova gestora que explotarà la Marina de Formentera els pròxims 16 anys, baixarà els preus dels amarraments. Els negocis, que han vist com els darrers 4 anys han pujat els preus del lloguer, esperen una estabilització i un port respectuós amb el medi ambient.
La nova concessionària diu que serà una marina accessible per tornar el port als residents. El projecte no modifica aquest port actual. Tan sols es faran obres de millora i també es construirà un edifici per aparcaments. Pepe Rosellós, el gestor de la Marina de la Savina.
Y que se ha buscado que el residente pueda disfrutar del puerto y disfrutar del mar, que las profesionales de la náutica, las empresas de charter, también los locales, que puedan, que el puerto sea accesible económicamente. Porque evidentemente si tenemos rentas o amarres caros, también lo pagan los ciudadanos y los que nos visitan.
Els empresaris locals esperen una estabilització de preus i això, diuen, permetrà la permanència i l'arrelament al port.
Nos preocupaba más que nada a todos era poder seguir manteniendo los negocios. Todos estos precios se van a regular y van a ser más asequibles para que los negocios puedan tirar hacia adelante. La que hemos hecho hasta ahora ha sido subsistir.
Digo, llevo 35 años y veo muy pocos negocios que son capaces de permanecer, de continuar, de subsistir.
Informatiu migdia.
En clau estatal, la situació a Ceuta es reverteix i la gran majoria de persones que van entrar de forma irregular i massiva a la ciutat autònoma espanyola dijous passat ja han tornat al Marroc. Es calcula que serien prop de 70.000 i cap d'elles ha creuat a la península o a territori europeu.
En aquest sentit, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, reiterà que s'ha aplicat la normativa i el doble control fronterer ha evitat cap ingerència. Ha afegit que el Marroc no és una amenaça per a Ceuta ni per a la resta d'Espanya i, a més, ha notificat que l'episodi està totalment resolt.
Porque aquí ya estamos hablando de mala fe, de ignorancia, de desconocimiento o mala fe. Porque bien sabéis que Ceuta, salvo que entiendan otra cosa, Ceuta no forma parte de Schengen. Se ha instrumentalizado, se ha utilizado con fines absolutamente políticos.
Fa referència a les crítiques rebudes per diversos països europeus i que han demanat l'exclusió temporal de l'espai Schengen del país, una al·lusió directa a Itàlia i França, que durant la jornada d'avui han establert controls en ports i aeroports de ciutadans no europeus que procedeixin d'Espanya. De fet, el president del govern central, Pedro Sánchez, ha demanat just avui a Brussel·les una reunió extraordinària amb caràcter d'urgència dels ministres de l'Interior de la Unió Europea per tractar la crisi migratòria. A Ceuta sí que està prevista, però de moment, una trobada dels ambaixadors del 27 dilluns que ve.
El president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vivas, ha mostrat la seva preocupació per l'episodi i desmenteix que Ceuta hagi recuperat la normalitat. Reclama a l'executiu espanyol i a Europa mecanismes preventius.
A efectos de las infraestructuras con las que cuente, las dotaciones de personal con las que cuente, la regulación de la norma que sea aplicable en dicha frontera, los medios materiales y tecnológicos de que disponga, darle el carácter a todos estos efectos de frontera exterior de la Unión Europea en África. Ese tiene que ser el objetivo para que esto no vuelva a repetirse.
Paraules en una roda de premsa acompanyat del líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, que ha carregat contra la gestió del govern de Pedro Sánchez d'una situació que qualifica d'extrema gravetat.
No cabe interpretar este ataque a la integridad de nuestra nación escondiendo la verdad. Lo que estamos sufriendo en Ceuta es el relato de un triple fracaso. El fracaso de la política migratoria, de la política de seguridad y de la política exterior. Todo ello es competencia exclusiva del Gobierno de la Nación.
Aquest matí s'ha reobert la frontera de Melilla de forma gradual i es permet la circulació de vehicles i persones a peu des dels dos països. A la mà, el dispositiu de recerca de possibles víctimes continua i ja s'han recuperat 67 cadàvers en aigües espanyoles i una vintena al Marroc. A més, també s'ha començat la instal·lació de barreres de contenció a l'espigó del Tarajal, a la ciutat de Ceuta, per evitar un nou episodi d'entrada massiva des de la mà.
Per cert, que s'ha convocat una concentració en front del Consolat del Marroc a Palma per protestar per la crisi migratòria de Ceuta. Difosa a les xarxes socials per diverses entitats. El lema és Defensem Espanya, tots amb Ceuta i Melilla, i s'emmarca en una convocatòria a escala nacional. Serà demà hora baixa a les 8:30. I un apunt més en clau estatal, un minut de silenci davant l'Ajuntament de Santander és una de les mostres de rebuig i condol per la mort d'una dona de 27 anys assassinada presumptament per la seva parella.
L'home de 39 anys ha estat detingut després de confessar els fets. No consten denúncies prèvies entre la parella ni tampoc consten el sistema de violència biogent, però s'investiguen com a possible cas de violència de gènere. De confirmar-se, la xifra de víctimes masclistes d'enguany a Espanya s'elevaria a 33. Recordem que el 900-17-89-89 és el telèfon d'atenció a les víctimes a les Balears. També existeix el 016, tots dos són gratuïts, funciona a les 24 hores del dia i estan atesos per professionals.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
L'Atlàntida de Mallorca Film Fest viu les seves darreres hores, les més intenses en la presència de les grans estrelles d'aquesta edició. Aquesta nit, l'actor mexicà Gael García Bernal rebrà el reconeixement del Master of Cinema després de protagonitzar fa ben poca estona una trobada amb els seus seguidors, es Baluart. També avui es prepara el desembarcament de l'equip del Ser Querido, Rodrigo Sorogoyen, Javier Bardem, Victoria Luengo, que demà es projectarà en la sessió de clausura, però que avui ja estan veient els periodistes que segueixen el festival, entre els quals Sandra Martínez. Sandra, bon dia.
Bon dia, sí. Aquesta projecció especial i limitada als acreditats al festival és la primera passa, la passa necessària per la roda de premsa de demà i també per les entrevistes als protagonistes de la pel·lícula, Javier Bardem i Victoria Luengo, unes entrevistes entre les quals, per cert, hi tindrà accés als informatius d'IB3 Ràdio. El Ser Querido, un projecte, una història de retrobaments familiars, de cinema dins del cinema i sobre el qual ja en parlà Sorogoyen a l'edició de l'Atlàntida de l'any passat. Aquesta projecció serà la cirereta d'una gala de clausura amb la presència de la reina, com ja és habitual, i on el compositor Alexander Desplat rebrà també el Master of Cinema. Leonor Watling serà l'encarregada de posar-hi la música. Tot això, però, serà demà. Avui, a banda de García Bernal, també la versió del director de Backrooms, teniu també la Zoe a ses voltes i es Baluart, Soy una pringada amb entrades esgotades i ampliació a les terrasses. Tot plegat confirma aquesta edició com una de les més exitoses i multitudinàries de la seva història.
Gràcies, Sandra. Per cert, com comentàvem, l'actor mexicà Gael García Bernal ha protagonitzat fa una estona una trobada amb els seus seguidors es Baluart, en la qual ha volgut transmetre la seva visió del cinema.
Hay una frase muy linda de Pessoa que si el corazón se detuviera a pensar, dejaría de latir. Y algo pasa con el cine cuando empezamos a hacerlo también, que si pensábamos en el público, si pensábamos en lo que pudiera pasar con la película, en premios, ¿no? Cosas así. Si nos detuviéramos a pensar en eso, no siento que estaríamos como desacralizando algo, uno de los rituales más bonitos y más sagrados que hay, ¿no? De esto del acto de fe del cine, ¿no?
Per cert, tot a punt per la 52a edició de la marxa d'Esgüella Llucapeu. Els qui encara no hagin recollit el dorsal o vulguin apuntar-se a darrera hora ho podran fer aquesta hora baixa fins a les 11 del vespre a la plaça d'Esgüell de Palma, des d'on començarà la marxa. L'organització preveu uns 6.000 participants. Per cert, a motiu d'aquesta marxa es produiran alteracions al trànsit per tot el recorregut. Començaran a les 6:30 de l'hora baixa a la plaça Güell i al carrer d'Aragó de Palma de forma progressiva. S'aniran fent aquestes restriccions. 2:23, petita pausa i els esports. Pistola con laser, t'apaga la luz.
Lancha con motor, más carga que un autobús. Informatiu migdia. IB3 Ràdio. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments, s'asseca la nostra activitat econòmica, s'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
Hi ha llocs que sorprenen sense avisar. Espais que es transformen, que brillen, que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents. Perquè de vegades, els llocs més inesperats
es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
Amb el suport de l'impost de turisme sostenible. Govern de les Illes Balears.
Informatiu migdia. Esports. Toni Tenerife.
Salutacions, temps pels esports. IBT Ràdio, el mes d'agost, es presenta pel Real Mallorca ple de partits. Dos de pretemporada i tres de Lliga. Recordem que el dimecres 5 juguen davant PSG al Ciutat de Palma. Tres dies després, darrer partit de preparació davant l'Eversberg de la Bundesliga i després la Lliga. El 15 d'agost, dissabte, a les 9 i mitja del vespre, Mallorca-Valladolid. El 24 d'agost, cauen dilluns, a les 9 i mitja també, Granada-Real Mallorca. I el 30 d'agost, diumenge, dia de, a les 19 hores, Real Mallorca-Ceuta. Tornant a la ciutat de Palma, tal vegada pugui haver sorpreses en forma de fitxatge o fitxatges. Guanya força a les darreres hores la incorporació d'Adrià Aldiso. La direcció esportiva negocia amb el Saragossa una sessió amb opció de compra per incorporar el jove Estram de 21 anys. El problema, o dos problemes n'hi ha, per una banda que els aragonesos demanen 5 milions d'euros per la seva venda i per altra que el jugador vol jugar a primera divisió. Recordant que el Aldiso va jugar cedit la darrera temporada al Getafe i va fer 3 gols, però sense gaire protagonisme a l'equip de Bordalàs. En qualsevol cas, aquesta operació no descartaria l'arribada de Josep Sardà. Qui sap si amb un pal de sort, un dels dos o tots dos podrien estar presents el pròxim dimecres a l'estadi de Son Mos. I Beta Ràdio sí que estarà present.
Ens enyorau? Tornem!
Bolleria absoluta!
Aquest dimecres, a partir de les 8 del vespre, el Trofeu Ciutat de Palma, a IB3 Ràdio.
Mare meva, quin vespre!
El nou Reial Mallorca de Luis García es presenta davant l'afició i ho fa jugant contra el Paris Saint-Germain.
Ulala, monagur, bají,
tota l'emoció del Trofeu Ciutat de Palma a IB3 Ràdio.
Una temporada més amb el Reial Mallorca, ens endimoniam!
Que repiquin!
La vella esportiva Sant Eulàlia ja treballa de cara a la seva tornada a segona federació. Ho farà el grup tercer, però amb equips de la Comunitat Valenciana, de la regió de Múrcia, fins i tot de Còrdoba, amb l'històric Puente Genil. Serà el debut de Ramiro González com a primer entrenador a una categoria molt dura i exigent, amb la permanència com a principal objectiu.
Se sufre mucho, pero también se disfruta, ¿no? O sea, al final también no tenemos que olvidar que nos sentimos privilegiados, porque para mí es un privilegio poder entrar en segunda red y dedicarte a esto, ¿no?
Ara bé, reconeix que tenen moltes dificultats per trobar jugadors, vivendes, salaris i jugant a competició poc atractiva a nivell mediàtic atura els futbolistes, però també pot servir de trampolí. I la penya ja té en aquest sentit qualque experiència.
Hay que saber en las condiciones que estamos, sabemos la vivienda como está en Baleares, sabemos que el presupuesto es el que hay y con eso pues tenemos que transformarlo en ilusión. El por qué no, porque al final es lo que le he dicho a los chicos, es el momento que para vosotros tenga una oportunidad, como fue en su día para Pipo, para Copete, para gente que pasó y luego ha llegado al fútbol profesional.
González ya compta en 7 caras noves, més la renovació de 9 futbolistes del passat curs. Ho dèiem en titulars, problemes administratius a França amb la federació i prioritzant la família. Dues consideracions de pes que provoquen que l'extècnic del Conet Abalé a Manacor, Alexis González, renuncia al seu contracte per dues temporades amb el Montpellier per tornar a Mallorca.
A uno le da bronca es que te fuiste fuera de mercado, porque al mismo tiempo nosotros con el Manacor habíamos ganado la Copa del Rey, yo había tenido muchas ofertas, todas le dije que no. Manager me empezaban a decir, bueno, Arabia Saudita, Kuwait, esas son las posibilidades, porque las más ligas europeas están todas cerradas. Y nada, no, nosotros no queremos hacer esa vida, quiero ver crecer mis hijos que estén al lado mío, ¿no? Me perderé capaz que ofertas de mucho dinero, pero no todo es el dinero en la vida, ¿no? Y decidimos volver a la isla.
D'aquesta forma, el tècnic argentí continuarà a Mallorca per liderar el projecte de primera nacional femenina de l'Algaida.
Surgió la posibilidad de Algaida compra la plaza para primera nacional femenino. Y nada, para mí es un nuevo desafío. Muchos te dicen, no, Alexis, el año pasado con el Manacor ganaste la Copa del Rey, estuviste entre los cuatro, me habían dado la premiación al mejor entrenador de España. Y me dice, ¿y ahora estás en una Primera Nacional?
En les paraules d'Alexis González, ho deixam fins aquí els esports.
IB3